Mi raccomballa la vella vini, com trenca el ritme a cops de cor. Baten els peus com si al fons de la terra ja m'haguessin senyals les antigues arrels. Mira com balla la vella vini, remou el cos amb l'art dels bruixots. Són els seus ulls com dues llunes plenes fent de la seva pell un cel de mitja nit. Dansant trepitja el temps de l'infortuni en què els lleons foren engaviats. Negre és l'orgull, negre és la bellesa, si ho proclama la vinya amb el seu cos exaltat. I aquesta dansa no hi ha qui l'aturi, ni bancs ni racistes, ni la brillantor dels diamants. Com balla la vella vini, marqueixi el ritme de l'avenir. Amb aquest pas entrarà a les escoles, obrirà les presons, tan velleta com és. Mira com balla la vella vini, atia el foc en el seu endins. Sap els seus fills condemnats a les mines que es desperta el volcà, programa desvetllat. Dansa quan sent que els tambors anuncien aquesta agonia de l'esclavitud. Negre és l'orgull, negre és la bellesa, si ho proclama la vinya amb el seu cos exaltat. I aquesta dansa no hi ha qui l'aturi, ni bancs ni racistes, ni la brillantor dels diamants.
Hem acabat de sentir la cançó de Lluís Llach, que es diu La vella vini a la família Bandera. Mandela és el nostre homenatge del nostre programa de Tirant de Llibres al fet de que doncs, fa pocs dies va morir Nelson Mandela, i per tant des d'aquí doncs, aprofitant que el Lluís Llach va fer una cançó. Això, aquest llibre el va fer el 1988 amb un àlbum que es diu Geografies, i va ser, diguem, trobar i dir, ostres, aquesta cançó l'hem de passar pel programa. Molt bé, seguim doncs.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de Llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amics. Avui és dimarts 10 de desembre de 2013, passen 5 minutets de les 9 del vespre i això només pot ser tirant de llibres, ja que som a Potser en Ràdio Sant Celoní. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Tornem a ser aquí entre vosaltres. Saludem la Gemma Grau, que ens porta el control tècnic amb gran perícia com cada setmana. I Joan, bona nit.
Bona nit, Jordi i Francesc. Esperem que aquest programa, el 246 que ha dit el Francesc, estem acostant ja al 250, que serà l'any que ve, doncs sigui un programa que us agradi, perquè hi ha moltes coses interessants, hi ha moltes lectures, hi ha moltes persones que intervenen, hi ha cançons, hi ha moltes coses que esperem que us agradin.
Es nota, a aquesta hora a Sant Celoni no es veu ningú, està tothom a casa sentint la ràdio, hi ha de llibres. Doncs bé, avui hem sentit aquesta cançó de Lluís Llach i tot seguit tenim una crònica des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret. Més tard tindrem dues cròniques més, una des de Catalunya, des de Barcelona amb la Sílvia Romero i l'altra des del País Valencià amb l'Empar Morelló. Però a més, avui, Jordi, a l'apartat de literatura universal em penso que ens parlaràs, no sé si d'un clàssic.
Sí, sí, és un clàssic de totes, és un clàssic de la literatura aquesta que podríem batejar com a literatura sobre utopies. I a més és un clàssic de la filosofia de la ciència.
New Atlantis.
New Atlantis de Francis Bacon.
Bé, a l'apartat de lletres i música, avui en Joan ens parlarà d'una cançó, probablement podríem dir-ne compromesa, oi?
Sí, és una cançó, jo penso que molta gent desconeix qui era Guillem de Fac i un manacorí, diguem-ne, cèlebre, va participar en moltes coses i una de les coses que va fer era fer cançons i aquesta cançó de Son Coletes, una cançó molt particular que ens mostrarà una mica quina és la manera de pensar d'aquest personatge.
Després tenim l'apartat de literatura catalana, avui parlarem de Joana Raspall, aquesta poetessa, aquesta escriptora novel·lista que va morir aquesta setmana passada amb 100 anys, ja havia arribat a 100 anys. I a l'apartat de llibres de la carta, l'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre d'Helga Schneider, Deixa'm, mare, d'Editorial Empúries. Acabarem el programa, com sempre, amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
La crònica.
Molt bé, doncs ja hem establert la connexió via satèl·lit amb la Franja de Ponent. Ja tenim l'Octavi Serret. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit. Soc l'Octavi Serret, de la llibreria Serret, del Matarranya, de la Franja. I avui us vull presentar un llibre del Pere Audi. Ell és historiador, investigador de la història local, i a través de tota la seva investigació que ha fet durant anys, ens està presentant un llibre que es diu Malanyet, que ens parla d'un dels barris més pobres de Falset i que ell és capaç de traslladar-nos en aquells moments que estem parlant des del 1915 fins al 1923 sobre personatges que van ser rellevants i que altres no tant, però que van tindre un paper important, diguem-li, dins de la història de no solament de Falset, sinó de tota la Ribera d'Ebre, i que ell els acaba novel·lant, no? Acaba novel·lant fets històrics que ell ja ha estudiat, que ha aparegut en altres llibres publicats, com el que és el 2010 que va publicar Cooperativistes, Anarquistes i Capellans del Priorat, de 1920 al 1923, pues, ell aconsegueix ficar-nos dins d'aquell moment entre cooperativistes, anarquistes i capellans. I que cada part, diguem-ne, cada relat que tens és un llibre de relats curts, i cada relat que tens dins, diguem-ne, de la història de Falset fa tota una unió que mos retrata, diguem-ne, aquell moment. Estem parlant d'un llibre que ve, que és molt divertit, té punts d'ironia, té punts d'intriga, de saber què és el que passarà en aquells personatges que ell mos relata. I bé, és un llibre que tot el que mos explica realment mos fa conèixer una època que segurament que alguns de nosaltres no l'han viscut ni la coneixem, però sí que veurem que els fets històrics que apareixen, la referència, pues els hem acabat coneixent i sabem el per què, no? O sigui que és un llibre que te'l recomano, completament nou, acabat d'eixir, publicat per Edicions 1984, dins de la col·lecció Mirmanda, una col·lecció de temes locals històrics i de territori. O sigui, estem parlant una altra vegada de llibres de territori, a mi és el que més m'agrada, i sobretot el que m'agrada del Pere Audi és que ell és un historiador local. A partir d'ahir ja tot el que pugui ser, diguem-li, a nivell literari, o sigui, l'afegit de la literatura de la història local és benvinguda sigui, perquè a través d'aquesta literatura ens fa més fàcil entrar en contacte en el moment aquell. I no solament això, sinó que el llibre te porta detrás tens tota una sèrie de notes que ens aporta tot el que és la investigació que ha fet. O sigui, després d'acabar el llibre, on podem anar a buscar a l'enciclopèdia, a l'enciclopèdia d'ell, dels llibres que ha fet, dels estudis que ha realitzat, i podem saber de què estem parlant, de quins personatges eren, de que realment el personatge que apareix al llibre no és el mateix, però bueno, però sí, té una base que ho acabem trobant. Ell no m'ho dirà clarament, però acabem trobant el per què, no, de tot. O sigui que, a part de fer-nos un repàs per la història, d'aquell moment, a part, no, tenim un llibre collonut de literatura de territori. D'acord? Pues molt bé, pues, que ho disfruteu. Fins la pròxima setmana.
Doncs molt bé, gràcies Octavi per aquestes interessants notícies des de la Franja i seguim el programa.
Literatura universal.
Bé, acostuma a passar que els personatges més influents en la història cultural d'Occident no són prou coneguts, de vegades, o no són prou tinguts en compte, encara que siguin coneguts. I això és el que passa amb el personatge de qui parlarem avui, Francis Bacon, i la seva novel·la Nova Atlàntida, o New Atlantis. Francis Bacon era un aristòcrata que era fill d'un dels càrrecs, d'un home que havia arribat doncs, a un dels càrrecs més importants d'Anglaterra. Concretament era fill del Lord Canceller d'Anglaterra. El Lord Canceller ve a ser una mena de... A l'època venia a ser una mena de ministre de Justícia que, a més, tenia el segell d'Anglaterra sota la seva custòdia, cosa que vol dir que realment era un càrrec simbòlic important. A més, formava part d'un consell reial, el Lord Canceller, i el seu pare ho era. Francis Bacon també va arribar al cap dels anys a Lord Canceller, però allò que ens interessa de Francis Bacon és la seva influència, tant a l'època com posteriorment. De Francis Bacon sabem positivament que és responsable en bona part de la colonització d'Amèrica, concretament de la colonització als estats de Maryland i de Virgínia. Sabem que, a més, és responsable de la promoció, l'impuls del mètode científic, i per mètode científic ens referim al mètode científic que primer es va establir, el mètode experimental. Ja sabeu que hi ha dos mètodes científics, l'analític i inductiu i l'hipotètico-deductiu, oi? Doncs l'analític inductiu, que es basa en l'observació i l'experimentació, va ser establert per Francis Bacon, és a dir, dit d'alguna manera, sense Francis Bacon, avui dia, doncs no podríem parlar, probablement, de les descobertes d'Isaac Newton. Isaac Newton, com a científic, és fill del mètode experimental que impulsa Francis Bacon, i encara se li han atribuït coses que no es poden demostrar. Per exemple, se li ha atribuït l'escriptura de les obres de William Shakespeare. Per què? Perquè és contemporània de Shakespeare i, vaja, el fet que fos un actor, entre cometes, inculte, doncs ha obligat a buscar alternatives a l'escriptura de les seves obres. O fins i tot se'l considera un dels pares de les societats secretes a Occident, del Rosa Creu i concretament també de la maçoneria. Però tot això en tot cas s'hauria de matisar. El que és cert és que ell escriu una sèrie de llibres, una sèrie de llibres que, per exemple, doncs parlen del mètode científic, com ara el Novum Organum, naturalment en llatí, i New Atlantis, o la Nova Atlàntida, que apareix en anglès el 1627, quan ja havia aparegut prèviament en llatí. És d'aquesta novel·la que parlem avui, és una novel·la inacabada, és una novel·la utòpica, és a dir, que ens planteja una societat ideal organitzada segons els principis de la ciència de l'època. Aquesta societat es trobaria a l'oest del Perú. Per tant, hem de relacionar aquest argument amb l'era dels descobriments, que comença naturalment amb els viatges de Colom. I diríem que en aquesta novel·la ens retrata Francis Bacon una societat ideal construïda a partir de la ciència, com dèiem, o el respecte pel saber. L'illa mítica s'anomena Bensalem. En aquesta illa hi ha una institució científica subvencionada per l'Estat, que és la Casa de Salomó, i en aquesta Casa de Salomó es dediquen a la investigació. Però concretament podríem destacar que l'objectiu és el coneixement de les causes i el secret del moviment de les coses i l'allargament de les fronteres de l'esperit humà. Llavors, quan descriu els diferents càrrecs i funcions que hi ha dins d'aquesta Casa de Salomó, que es troba en l'illa de Bensalem, doncs ens parla d'una sèrie d'oficials o de responsables que tenen, per exemple, la missió de viatjar pel món fent-se passar per súbdits d'altres nacions i llavors portar els llibres, els resums, els models i els experiments de tot arreu del món que els puguin interessar. És a dir, són com una mena d'espies del saber que recopilen el saber i el porten en aquesta illa. Penseu que si fem paral·lelismes amb la carrera personal de l'autor Francis Bacon, tot això comença a prendre un to seriós, perquè realment Francis Bacon era un dels espies o un dels organitzadors dels serveis secrets d'Elisabet I, era un home preocupat per la ciència i pel saber arreu d'Europa i era un home que fàcilment obtenia i gestionava tota aquesta informació des del secret quan convenia. Aquests experiments que porten a l'illa de Bensalem, a la Casa de Salomó, doncs són analitzats, totes aquestes mostres de saber, i acaben decidint aquestes persones, segons el seu càrrec, quins d'aquests coneixements s'han de divulgar a la societat i quins s'han de mantenir secrets. És a dir, aquí els savis tenen un ampli marge de maniobra i, per tant, decideixen sobre el bé de la societat. Diríem que aquesta Casa de Salomó és la que servirà després com a model per una associació real, o sigui, que va existir i existeix encara avui dia en la vida real, que és la Societat Reial, la Royal Society, que es va fundar poc després de la mort de Francis Bacon, que té com un dels seus inspiradors, evidentment, Francis Bacon, i un dels membres més famosos de la Royal Society, naturalment, és Isaac Newton, el descobridor de les lleis que fan referència a la gravitació universal. Penseu que aquella anècdota tan coneguda d'Isaac Newton, veu caure una poma, acaba anunciant les lleis de la gravitació universal, segueix exactament el mètode dissenyat per Francis Bacon. És a dir, primer, a partir de l'observació, oi, generalitzem o experimentem, podem repetir l'experiment diverses vegades, arribem a la formulació de lleis i cada vegada de lleis més abstractes. És allò que Francis Bacon va anunciar de diverses maneres, una de les quals podria ser: tota la veritable i fructífera filosofia natural té una doble escala o un doble camí, ascendent i descendent, pujant dels experiments a la invenció de les causes i baixant des de les causes a la invenció de nous experiments. Per tant, el primer mètode científic, o el mètode experimental, és fill de les pensades de Francis Bacon. I, naturalment, és clar, no és l'únic mètode científic que tenim avui dia. Avui dia tenim el mètode hipotètico-deductiu també, al costat d'aquest analítico-inductiu, que ens porta les lleis a partir de l'observació. Però heu de pensar que el mètode hipotètico-deductiu no pren rigor científic o categoria científica fins pràcticament Albert Einstein, que a partir d'unes fórmules matemàtiques acaba deduint tota una sèrie d'implicacions en la física de l'univers. Seria, per tant, el camí que segueix el recorregut contrari. Abans d'acabar, us recomano, evidentment, la Nova Atlàntida, que jo sàpiga no es troba editada en català. Si us la podeu baixar en anglès directament de Manybooks, per exemple. I us puc recomanar també els assajos de Francis Bacon, que es troben traduïts per Josep Carné a Curial. És una traducció de fa uns anys, de l'any 76, i la curiositat és que no només tenim el pensament de Bacon a través d'aquests assajos, sinó que, a més, resulta que és potser una de les primeres mostres d'assaig en la literatura occidental just després de Montaigne. És a dir, Montaigne publica els seus assaigs, que inaugura el nou gènere, i poc després Francis Bacon escriu els seus. Doncs deixem aquí aquesta figura, que penso que és una figura capdalt de la cultura occidental.
Lletres i música.
Bé, amics i amigues, avui en Lletres i música parlarem d'una cançó de Guillem de Fach, que abans ja l'hem anunciat, la cançó de Son Coletes, i explicarem, fem una mica l'explicació perquè es pugui entendre. És una cançó feta amb manacorí, podríem dir, i per tant aquí ha vingut una corresponsal que es deia Antoni, que era de Manacor. Des d'aquí, si ens escolta, doncs un record, i que a vegades costava una mica de poder, diguem-ne, comprendre tot el que deia, i per això aquí també per poder-se entendre bé això cal poder fer una explicació que l'he tret del senyor Bartomeu Mestre i Sureda, que està dintre del blog Balutxo Dixit. Perquè no és, això no és una cosa meva, però perquè es pugui entendre la cançó llegiré el que ha escrit ella, una explicació de la cançó. Doncs Guillem de Fach va burlar la censura, perquè sabeu que ho va fer en època del franquisme, amb i totes les cançons s'havien de presentar a la censura per poder-se cantar, amb el procediment de presentar la cançó de Son Coletes com un anónimo popular mallorquín del siglo XV. Encara que sembli mentida, la censura s'empassà l'engany, malgrat que a la part recitada de la cançó es desvella clarament l'autoria. L'autoria diu: aquesta cançó l'ha fet Guillem de Fach. Per tant, no podia ser un mallorquín del segle XV, perquè aquella època no hi era pas el Guillem de Fach, no? Per tant, l'habilitat de l'autor en fer allò que Berto Brecht anomena transposició històrica és evident. Guillem de Fach aixeca un clam per la llibertat i contra la tirania. Fa una clara denúncia contra la brutalitat de la guerra incivil espanyola de 1936, disfressada en forma de romans, en record de les revoltes foranes procedent de les Germanies. Cal dir que les Germanies van ser unes revoltes populars del segle XVI que al País Valencià i a Mallorca aconseguiren un gran èxit inicial contra la noblesa opressora i, per extensió, contra la monarquia. Abans, a meitat del segle XV, hi va haver una revolta forana i el capdill d'aquest moviment va ser el manacorí Simó Ballester, conegut com l'Utort. Son Coletes era l'antic cementiri de Manacor, on l'autor prega Déu de poder anar caminant. I ho explica així: és ben clar que si no hi vas a peu és perquè hi vas colcant. I si hi vas colcant pot ser de dues maneres: viu o mort. Si ets mort, et porten a enterrar. Si ets viu, et porten a matar. Els noms dels que s'hi afegien a l'estol de l'autor, Mates, Fullà, Nagil, Nadal, eren alguns dels acompanyants reals de Simó Ballester. Però Guillem de Fac establia paral·lelisme amb els republicans afusellats el 1936 i el 37 al vell cementiri. Les tropes feixistes revoltades al juliol de 1936 contra el govern legítim de la República comptaren al llarg de 3 anys de la incívica guerra amb l'ajut de tropes africanes i, en el cas concret de Mallorca, de feixistes italians. Aquesta participació africana i italiana explica la referència de la cançó Els mercenaris morros i napolitans, diu. Les tropes italianes de Mallorca, els Dragones de la Muerte, comandats per un farsant sàdic autoproclamat Conde Rossi, actuaran amb espantosa crueltat al crit de «Fusilati subito tutti le comunisti», davant la desídia dels militars espanyols que mai no veren que Rossi, amic personal del duce Mussolini, venia, com explicaria anys després, amb ordres d'annexionar les Illes Balears i Pitiusses a l'estat italià, aprofitant el conflicte. De tothom és sabut que els feixistes italians i els nazis alemanys aprofitaren la guerra civil espanyola com a camp de proves bèl·liques previ a la Segona Guerra Mundial. Mentre Guernica, el País Basc, o Xàtiva, el País Valencià, eren bombardejades per l'aviació alemanya, Catalunya era bombardejada per avions italians que utilitzaven Mallorca com si fos un portaavions. La repressió practicada a Mallorca contra els republicans es va intensificar el mes d'agost de 1936 arran del desembarcament de les tropes del capità Bayo al port de Manacor. Bayo obeïa ordres de la Generalitat de Catalunya. Des de Ràdio Barcelona, el mallorquí Antoni Maria Esbert i Massanet, conseller amb el president Lluís Companys, transmetia un missatge als mallorquins. Mallorca, terra de pau, sang de catalans, llengua de Ramon Llull, presonera de forasters que no t'estimen ni et coneixen ni et volen més que perquè ets un castell de guerra. Mallorca, obre els braços a la teva germana major, la Catalunya pairal. No vol conquistar-te, vol alliberar-te i recobrar-te. Finalment, Bayo va rebre ordres del govern de Madrid d'abandonar l'operació. Alguns historiadors conclouen que l'hipotètic anticatalanisme de Mallorca fins a la dictadura de Franco, pràcticament residual, va ser promogut pel capità general García Ruiz i molt especialment pels germans Miquel i Llorenç Villalonga, que acusaren el govern separatista català d'haver intentat el frustrat desembarcament a Manacor, passant a sang i foc els pobles de Mallorca i d'Eivissa. Perquè Menorca ja sabem que va ser lleial a la República tant fins al final. És cert que després del franquisme i la noblesa botiflera i reaccionària, a Mallorca se'n diuen botifarres, van adoptar l'anticatalanisme durant els 40 anys següents i des del diari ABC, El Mundo, La Cope, Intereconomia i altres mitjans de comunicació reconeguts com la caverna de la Bruneta mediàtica, encara ara ho fan amb l'ús de la mentida i de la manipulació barroera. Deia Guillem de Fac, avui no cantaria la cançó tal com la vaig fer. No hi va haver cap guerra entre germans, no érem germans. Però també els germans es barallen. Quan a parlar que no hi hagi guerres és una utopia. I si es barallen les persones, com no ho han de fer els pobles? Ara substituiria el darrer vers i cantaria. I què, si torna a haver guerres? La guanyarem els catalans. I ara sentim la cançó.
La cançó que escoltareu l'ha feta Guillem de Fac. Més de mig manacorí i fill d'Antoni Cremat. La va fer a Son Coletes, una hora baixa de març. Déu vulga que per molt d'anys pugui anar-hi caminant. L'any 1450, pitjor fou que el de sa fam. Els rics mengen pa de xeixa, diuen ses dones plorant. Els rics mengen pa de xeixa i per nosaltres sols no hi ha mestall. Lo tort Ballester ho escolta i li han vist cap a ciutat. I era una colla de ventura, tots eren manacorins. Fins a costat una a l'altra anaven replegant amics. Si coratge té en Mates, més en Fullana i en Gil.
en Nadal i en Mascaró, en Guinó, Varet i en Forenit. L'Otard Ballestels comanda perquè era la més decidida. Per donar compte en el rei, a Nàpols varen anar, i el rei les dona penyora de que tot s'arranjarà. Per als senyors de casa bona ni el rei volen escoltar. 3 anys l'Otard Ballester els tingué acorralats, i era una colla de veure, tots eren manacorins, fent-se costat un a l'altre, anaven arrollant amics. Primer s'hi juntaven mates, llavors fullana i angel, en Nadal i en Mascaró, en Guinó, Varet i en Fornit. L'Otard Ballestels comanda per lliurar els mallorquins. 7.500 sous donaven els nobles aquí al matàs. Feren venir mercenaris, moros i napolitans, que l'aren foc a les cases i es fartaren de robar. I llavors arriba la venjança, color de vi i de sang. I era una colla de beure. Tots eren manacorins. Si ho eren els condemnats, també ho eren els botxins. Primer mataren amb mates, i llavors amb fullana i en Gil, en Nadal, en Mascaró, en Guinovart i en Fornit. I l'Otard Ballester el penjaren escorxat de viu en viu. I escamparen els seus trossos pels entreforets dels camins. Després d'aquesta endemesa tot romangué com abans. Els pobres més boca closa i més vídues plorant, plorant. I no ploraven per elles, ploraven pels seus infants. La cançó que heu escoltat l'ha feta Guillem de Fac, que demana a Déu que el poble no tingui mai més tirans. I que mai més no hi hagi guerres ni lluites entre germans.
La crònica.
Tenim ja al micròfon la nostra benvolguda companya Sílvia Romero, que des de Catalunya es fa una crònica cultural, esperem, interessantíssima, com sempre. Hola.
Hola, bon vespre, des de Barcelona.
Què tal?
Molt bé. Doncs bé, avui iniciarem aquesta corresponsalia parlant d'una presentació de llibre. O millor dit, d'un parell de presentacions seguides, i ara m'explicaré. Aquestes presentacions tindran lloc a Badalona a 8:15 del vespre, el proper dijous 12 de desembre, a l'Espai Betúlia, que està situat al carrer Enric Borràs, 43-47, molt cèntric. En un acte compartit es presentaran, per una banda, l'obra guanyadora del 26è Premi Literari Països Catalans Solstici d'Estiu, Premi Literari Ciutat de Badalona de Narrativa, és un nom molt llarg, però és aquest, que en aquesta edició ha estat l'obra que du per títol La muntanya de les relíquies, de Joan Soler i Amigó. Aquesta novel·la parla d'unes relíquies ocultes i d'una llegenda sobre l'origen de Sant Pere de Rodes, i l'acte de presentació anirà a càrrec d'Andreu Solsona. I, per altra banda, tot seguit, es presentarà l'obra guanyadora del 15è Premi Literari Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil, que s'ha atorgat a Andreu Martín Ferrero per l'obra Cicatrius de 1714. Aquesta novel·la juvenil, com ja es pot suposar pel títol, està ubicada en l'època del setge de 1714 i els personatges, per un seguit de circumstàncies, hauran de sortir de Barcelona i viatjar cap a Badalona. L'acte de presentació anirà a càrrec de Marc Pastor i, evidentment, en tots dos casos també hi seran presents els autors de les obres premiades.
De la segona ens has dit que era Andreu Martín, oi?
Andreu Martín, sí. Sí, sí. Coneguíssim per tota la seva saga
la
també del detectiu, sí. És un clàssic de la literatura juvenil.
I tant.
Doncs bé, de les obres en si tampoc no puc parlar-vos molt ara per ara, no les he llegides, no puc dir què tal, però he volgut remarcar aquest acte perquè en un moment de crisi econòmica en el qual sembla que tot el que fa referència al món de la cultura està perdent força o presència o, no sé, anomeneu com vulgueu, no? Però la cultura s'està convertint en la perdedora d'una batalla que sembla no tenir fi, i més encara en la nostra llengua. El fet que es mantinguin convocatòries de concursos literaris és gairebé un senyal o un símbol de resistència i potser paga la pena intentar fer-ne difusió. I més amb uns premis com aquest de Badalona, del Premi Ciutat de Badalona, que tenen un bon bagatge a les seves espatlles. Per tant, repeteixo les dades, és el dijous 12 de desembre, a 8:15 del vespre, a l'Espai Betúlia, a Badalona, i la web per consultar horaris o qualsevol altra informació, www.espaibetulia.cat.
Molt bé, què més hi ha?
I a veure, ja que estem amb el tema de llibres, passaré a una altra presentació. Sembla que avui és, mira, avui una mica monotemàtic. De fet, aquesta té lloc demà mateix, demà dimecres, dia 11 de desembre, a la llibreria La Impossible, de Barcelona, al carrer Provença 232 i a 8:15 del vespre.
Aquesta és la que es deia abans Pro Espais, oi que sí? Abans aquesta llibreria...
Ara m'has enganxat, mira, sí, ara sí. No sé si està en el mateix local exactament.
És que és el mateix local, doncs com a mínim el mateix carrer segur, perquè jo havia anat alguna vegada a comprar llibres.
Sí, és que ara que ho dius, jo quan és que a la llibreria en si encara no he tingut temps d'apropar-m'hi, és una de les coses que tinc pendent, i quan vaig veure l'adreça vaig pensar que em sonava i segurament deu ser d'això, de Pro Espais.
Sí,
segurament, sí.
Han canviat el nom.
Sí, bé, han canviat el nom i els propietaris, jo diria.
Potser també.
Sí. Doncs demà l'obra que es presenta és La mà del temps, que és un nou poemari de Carles Duarte i ha estat editat amb fotografies de Maite González. L'acte va a càrrec de Jordi Kerr i, òbviament, comptarà amb la presència dels dos autors del llibre, del poeta i de la fotògrafa. I en aquest cas, si he volgut ressaltar aquesta presentació en concret, és per un parell de qüestions. Per una banda, coneixent la poesia de Carles Duarte, a mi particularment m'agrada, i penso que estic convençuda que ens trobem de nou davant d'un recull de poemes de gran qualitat, i no dubto que les imatges de Maite González seran un magnífic acompanyament dels poemes. Però, per altra banda, voldria remarcar la feina que estan duent a terme des de la llibreria La Impossible, que ja dic, ara m'has enganxat perquè igual sí que és en el mateix local. I una mica en aquest sentit és igual que el que he comentat abans, que en un moment en què el món de la cultura i de la literatura sembla que li toca passar-ho malament i que moltes llibreries es veuen obligades a tancar les seves portes, és digne d'elogi aquesta manera d'anar a la contra, i això és el que han fet els responsables de La Impossible, tot inaugurant aquest any la seva llibreria, perquè és des d'ara, des d'aquest 2013, que està en marxa i estan fent activitats i presentacions i s'estan intentant anar col·locant en tot el que és el conglomerat aquest de llibreries d'aquí a Barcelona.
I hem fet servir també la llista d'adreces que tenia Pro Espais, que jo estava allà apuntat, i ara m'arriben a mi les novetats amb el nom de La Impossible, no?
Ah, val, perfecte.
També doncs hem fet servir aquesta base de dades, que està bé, no?
Sí. Val. Doncs bé, repeteixo les dades perquè com que hem estat parlant, el poemari de Carles Duarte, La mà del temps, amb fotografies de Maite González, es presenta demà dimecres 11 de desembre a 7:45 del vespre a La Impossible, al carrer Provença, i per si Provença 232. I per si es vol fer un cop d'ull d'altres activitats o presentacions que tenen en marxa, la web de La Impossible és www.laimpossible.cat. I per acabar, no sé si em dóna temps, de fet això ja era més una visita d'aquestes que sí, comento sí, jo a vegades de cara al cap de setmana, no? D'alguna activitat fora.
Tens una mica de temps, sí.
Vinga, doncs per descansar una miqueta de presentacions, us proposo una visita, ens traslladem a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on l'Ajuntament organitza unes rutes guiades per les seves termes romanes del segle II abans de Crist i per tot l'important circuit d'aigua que hi ha a la població, i que passa per safreig termals i per la conegudíssima font del Lleó, d'on surt aigua a 74 graus, i particularment en dono fe, eh? Vaja, els meus ditets en donen fe. Bé, aquestes visites tenen lloc tant en dissabte com en diumenge, i en tot cas per consultar horaris us aconsellaria entrar a la web del mateix ajuntament, www.caldesdemontbui.cat. I la veritat és que el que són les termes romanes paga la pena de visitar-les.
Molt bé, Sílvia, doncs escolta, prenem nota de tots
molt
aquests
bé,
consells.
Doncs vinga,
vinga, una abraçada, fins la setmana que ve.
A veure.
Adéu, adéu. Bé, ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la nostra benvolguda Empar Murelló des del País Valencià. Bona vesprada, Empar.
Hola, bona vesprada a tots. Com esteu?
Molt bé, i tu com estàs?
Escolta, molt bé, bones propostes. Heu començat el programa Música, reconeguent Mandela i amb el meu estimat llac, no?
Sí.
Així que fantàstic, molt bé, molt bé. La Mini posa molta marxa també al programa, crec.
I després Guillem de Fac, també, de les Illes, també hem parlat.
Molt bé.
I ara tu.
Fantàstic.
Ara arribes tu.
Del País Valencià, tu.
Ara em toca a mi i jo vull començar també amb música.
Ah, molt
perquè,
bé.
Perquè, bueno, tinc tres propostes musicals, a veure quina de totes és més interessant. Òscar Briz presenta el dia 13 de desembre a l'Alcúdia Youth, que és un setè, crec que és sisè o setè disc, treball que presenta. En veritat, s'acompanya, com sempre, de la seva guitarra, però també en aquesta ocasió l'acompanya el baix i la bateria i algun arranjament vocal que ha fet. I bé, jo crec que és una bona ocasió per a descobrir la música d'Òscar Briz, per a la gent que no el conega i d'aquells que són fidels, doncs fer-li costat en la presentació d'aquesta nova proposta, que jo crec que serà molt xula. Es poden adquirir les entrades al preu de 5 euros i si la gent està interessada en comprar també el CD, doncs s'inclou entrada i CD per 13 euros. Es presentarà divendres 13 de desembre a les 10:30 de la nit a la Casa de la Cultura de l'Alcúdia. I d'ahí podem marxar aquí a la ciutat de València, amb Pau Alabachos i Cesc Freixas, que faran dijous un concert al Teatre El Micalet, que sapigueu que jo hi seré, així que ja us contaré com anirà la cosa.
Molt bé, molt bé.
I encara una proposta musical més, perquè el nostre Andreu Valor se'n va de gira, diguem, a presentar el seu treball. Demà mateix estarà a Galícia, crec que farà una xicoteta ronda, i bé, perquè, com diu ell, la música no té fronteres i el català tampoc. Així que aquestes són les tres propostes musicals que us volia preparar.
Molt bé.
Una altra cosa encara més. Dijous a les 8 de la vesprada, a la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset, hi ha una proposta de titelles. Es diu Titelles prou espatllats. Són poemes de Salvador Espriu, aquest any que és encara l'any Espriu, que ja acabem. Doncs hi ha una proposta sobre titelles que jo crec que estarà també molt bé. Serà, com dic, dijous a les 8 de la vesprada a la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset. I això d'Espriu, que és any Espriu, em val també per a dir que com és l'any Estellers, ahir no puc estar de calladeta de dir, no? Es va presentar, que ja us vaig parlar la setmana passada així en l'últim moment, una proposta, un homenatge del món del treball a Vicent Andrés Estellers. També és l'any Estellers. La veritat que l'acte va estar molt xulo, va ser moltes veus de sindicalistes, de gent del món del treball, que recitaven versos relacionats amb aquesta qüestió, diguem, més laboral o més reivindicativa, més de poble, no? De l'Estellers. Estava el professor Jaume Pérez Montaner, que sabeu que és un especialista en estellers. Estava la neta del poeta, també. Ho organitzaven els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, estava també Acció Cultural, que també era part de la proposta, i bé, i participar el cor Lleonard Giner, participar la Muixaranga de València, participar la colla de tabaleters i dolçainers Estrella Roja, i va conduir tot l'acte Reis Juan. Reis Juan és una treballadora, com diu ella, no una ex-treballadora, sinó una treballadora de RTBB que es tanca. Però ella mateixa ens va donar la notícia, encara que ja circula per ahir. Ella forma part de la plataforma 1009.com, que podeu entrar i veure un poc de què va la cosa, i a partir de dijous, si no m'equivoque, en directe de 10 fins a les 12 de la nit, parlaran del futur model dels mitjans audiovisuals públics valencians. Això serà el dia 12 de desembre a Burjassot, a la Casa de la Cultura de Burjassot. I bé, jo crec que és una bona manera de reprendre aquesta televisió valenciana que no ha sigut durant molts anys el que ara enceta, no sé, una finestra al futur, no, diguem. I bé, i jo crec que serà interessant seguir-lo, es pot seguir en streaming, que es diu ara, però es pot seguir també en directe personalment, així, a l'Ajuntament de Burjassot, a la Casa de la Cultura, que ha cedit el local. I per acabar, ja me'n vaig, si no en tirareu vosaltres, si no estarà bé, demà es presenta a l'octubre un llibre xulíssim que jo vaig comprar fa un parell de setmanes a la plaça del llibre. Es diu Diversos i dispersos versos, conversos i perversos dels universos. Només el títol ja vegeu com és de suggerent. Els autors, bé, és Josep Ballester i Paco Jiménez, l'il·lustrador, i és en clau de poesia, però també, com diuen, versos, conversos i perversos, no? I bé, i és molt interessant, tinc ganes de sentir els autors, així que demà també estaré en la presentació d'aquest llibre, i ja la propera setmana ja us contaré per si cal recomanar-lo, i que ses majestats i el Pare Noel i en fi, i tots els, no sé, tots els que vulguin apuntar-se, vulguin comprar o regalar aquest llibre. I no sé si voleu preguntar o saber alguna cosa més.
Anem una mica ja justos de temps.
Així que, la propera
coses.
Setmana, que serà la darrera, sí. M'han dit?
D'aquest any, sí.
D'aquest any, clar que any. Sí. I ens retrobem aleshores la setmana que ve.
Molt bé, Empar, una abraçada.
Una abraçada a tots. Vinga, adéu.
Adéu.
Literatura catalana.
Bé, amigues i amics, dimecres passat ens assabentàvem que havia mort l'escriptora i bibliotecària Joana Raspall a Sant Feliu de Llobregat. I justament aquest any s'havia commemorat amb diversos actes el centenari del seu naixement. No és una persona qualsevol, o no era una persona qualsevol. Joana Raspall era novel·lista, poetessa, autora teatral, lexicògrafa, de fet era autora de 3 diccionaris, concretament diccionari de locucions i frases fetes, diccionari de sinònims i algun altre diccionari que ara mateix no tinc aquí apuntat. Diu, autora de 3 diccionaris de sinònims, i d'homònims i parònims, ara ja els tinc tots 3. Diu que va ser una de les pioneres del gènere de poesia infantil a Catalunya. El 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi en reconeixement a la seva activitat en favor de la llengua i la cultura catalanes. El 2010 va rebre la Medalla al Treball Francesc Macià. El juliol del 2012, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va declarar el 2013 any Joana Raspall per commemorar el centenari del seu naixement. O sigui, aquí ja veieu que era una persona amb molts mèrits i, per tant, amb un compromís respecte del català, i per això n'havíem de parlar. Em penso, Joan, que tu em comentaves abans fora de micròfon que durant la guerra, cap a la part final de la Guerra Civil, va participar en una campanya amb una companya per salvar una sèrie de llibres que estaven en perill de ser destruïts.
Sí, t'ho he comentat abans a la Jordi també. Sí, va ser així, realment era una persona molt que estimava molt els llibres i era bibliotecària també.
Diu que per evitar que caiguessin aquests llibres en mans dels soldats de Franco, totes dues, ella i una companya, van viatjar amb els llibres fins a Barcelona, a la Biblioteca de Catalunya, amb una comitiva de camions de soldats de la retirada.
Sí, va ser quasi bé mentre entraven ja els franquistes a Vilafranca, vull dir, va ser entrar ells i ells sortir corrents per l'altra banda i van portar els llibres cap a Barcelona i el Rubió, el doctor Rubió, Jordi Rubió, que era el que se'n cuidava d'aquest tema, doncs sembla que es va guardar. No sabem si es va amagar o què va fer, perquè no, ja sabem que els franquistes destruïen la cultura catalana.
Després de la guerra diu que a casa seva feia classes de català, diu, rebia tothom, a casa seva tothom que volia fer classes de català, i va començar la creació de les fitxes de mots sinònims que anys després donarien vida a aquests diccionaris que hem comentat abans. Diu que l'any 74 es va crear a iniciativa seva un premi de poesia dirigit a poetes i poetesses joves, va participar en el primer congrés de cultura catalana. Diu que durant molts anys va participar en tertúlies, actes literaris, va visitar escoles, va compartir xerrades sobre poesia i literatura amb l'alumnat i diu, sobretot, mai no deixar d'escriure poesia. I, de fet, d'obres en va fer moltíssimes. Tenim com a mínim 4 llibres de poesia, Ales i camins, Llum i girassols, Arpegis, haikus, Instants, haikus i tanques i Jardí vivent, a banda de poesia infantil i juvenil, novel·les, narrativa breu, narrativa infantil i juvenil, teatre infantil i juvenil i aquests 3 diccionaris que comentàvem. A internet també corre una auca, l'auca de Joana Raspall, aquella pàgina web d'en Joan Vilamala, que es diu La paret de les auques, doncs també hi ha una pàgina, hi ha una auca dedicada a la Joana Raspall. I em penso, Joan, que la setmana vinent ens parlaràs d'un vídeo que corre també per internet, sí, dedicat a Joana Raspall.
Sí, és un homenatge que se li ha fet, es diu 100 anys de Joana Raspall, i a partir d'aquí doncs veurem algun fragment d'aquest vídeo, és un vídeo que
escoltarem més aviat, oi?
Escoltarem, sí, més que veurem, sí, escoltarem perquè estem a la ràdio, però bueno, és un vídeo transformat en MP3 evidentment perquè ho puguem passar per la ràdio, si no, no, bueno, també seria possible, suposo, a través de l'ordinador passar el vídeo i només que sentíssiu el so, no? Però de fet és molt bo perquè parla ell allà, diu, explica coses de la seva vida i algunes de les diguem-ne parts importants de la seva biografia. Això ho parlem la setmana que ve.
D'acord, doncs bé, hem cregut que pel tipus de personatge important que era valia la pena, si més no, esmentar la seva referència aquí al Tirant de Llibres. Som-hi.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bé, i als Llibres a la carta d'avui tenim ja l'Helena Martínez Pons, que ens ve a parlar d'un llibre d'Helga Schneider que es diu Deixa'm mare. Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Hola, bona nit a tothom, un dimarts més, doncs contenta de retrobar-me amb vosaltres. I avui us porto una proposta, bueno, deixeu-me que la qualifiqui com a demolidora, colpidora, i no és lectura, diguem, d'aquella de superficial de prendre-te el llibre, doncs, no sé, un viatge en tren o un viatge en metro, ni molt menys. Una d'estar força serè. Us explico per què. Deixa'm mare és una novel·la autobiogràfica. La persona que l'ha escrit és la, bueno, es diu Helga Schmidt i té la peculiaritat que la seva mare la va abandonar quan era petita, no per un altre home, ni per una altra família, ni per cap altra cosa que ara mateix pugueu estar pensant, sinó per afiliar-se a les SS. Això, la dona era austríaca i creia absolutament en totes les coses que deia Hitler. I, clar, dit això, doncs, la nostra protagonista inicia la seva novel·la en el moment en què la mare se'n va precisament per això, no? per lluitar per la causa, si és que això se li podia dir causa. I, de fet, aquesta dona, després de presentar-se voluntària a la SS, era tan bona en la seva feina, no us ho vulgueu ni imaginar, que va acabar sent guardiana dels camps de Ravensbrück i d'Auschwitz. I llavors la nostra autora, la Helga, el que fa és descriu tots els sentiments que ella ha patit durant tots aquests anys, perquè per ella és una situació absolutament incomprensible, 56 anys sense mare només per això, i ara es troba amb una dona vella, desvalguda, necessitada de carinyo, necessitada de tot el que necessitem els éssers humans. I tot això sabent que, és de teva mare, i segon, aquesta senyora va enviar centenars de dones i criatures a les càmeres de gas sense plantejar-se ni qüestionar-se si el que feia era el correcte. Senzillament ella seguia ordres i ja està. I el més curiós de tot és que ja sabeu que la perspectiva del temps de vegades et fa recol·locar o et fa reposicionar en les teves idees. Doncs no, aquí en aquest cas no. Aquesta dona, malgrat que és una persona gran i com us deia fràgil i desvalguda i tal, i que, bueno, que ella té necessitat de carinyo i ara que és gran i se'n recorda els seus fills, doncs no, ella no se'n penedeix. Llavors, clar, la filla se li planteja un dilema, o sigui, d'una banda és la seva mare i de l'altra banda és l'assassina de dones i criatures. I ella, doncs, la Helga és el que no acaba d'entendre. Llavors, aviam, això és un diàleg, el gruix de la novel·la és el diàleg que tenen mare i filla, i la Helga Schneider, que com, bueno, ella ens ho planteja, clar, si una novel·la autobiogràfica, doncs tenim una òptica privilegiada d'aquesta relació, no? D'aquesta, millor dit, no relació, perquè no existeix aquesta relació, no ha existit, no? És tot això que s'ho planteja ella, no? L'estructura psicològica del règim nazi és algo que la Helga no pot comprendre, bueno, per raons òbvies, com ja sabeu. I ella, la Helga, justament quan era petita, havia estat... Bueno, no sé si sabeu que en època de Hitler ell tenia en el búnquer tota una sèrie de criatures. Ell no va tenir fills, com sabeu, perquè no podia, però en canvi tenia moltes criatures que, segons ell, li donaven alegria al búnquer. I la Helga va ser una d'aquestes criatures, fins que, bueno, encara evidentment i altres famílies van dir que això és una bogeria, no? I que la nena ja no hi feia res. Aquí va ser quan realment ja va perdre contacte amb la mare. Bueno, què més dir-vos? Jo aviso als lectors, és cert que és una novel·la que enganxa, que és a la primera pàgina ja no la pots ni la vols deixar, però que de vegades doncs, el que s'hi explica, a veure, resulta esgarrifós i bé, se't posen els pèls de punta. Vull dir que jo d'això crec que tinc l'obligació d'avisar. I bé, us voldria fer res, un petit esbós d'un diàleg. En un moment donat, l'Helga Schneider li pregunta a la mare que si ella era conscient que els experiments mèdics fets amb les dones, doncs, bueno, ella era conscient que hi havia molts cops morien, no? I la mare, doncs, diu, bueno, a veure, és que aquella gent no mereixia cap tipus de pena ni de compassió, és que eren jueus, saps? I, clar, això és el que l'Helga Schneider s'esgarrifa, no? Llavors, ella diu, bueno, va, faig una segona intentona i torno a anar un altre dia, no? I, bueno, però què vols dir? Allò que em vas dir l'altre dia, doncs què vols dir? Bueno, això són resums, de diàlegs que em venen al camp, no? I li diu, bueno, és que no tenen cap valor, aquesta gent no té cap valor. No veus que són jueus o que són, i altres races inferiors? Doncs la nostra obligació era experimentar perquè la humanitat avancés. Clar, llavors això és esfereïdor, no? Clar, és devastador, perquè aquesta protagonista, per la Helga, és devastador. I ella pensa, bueno, però jo no puc estimar-me una dona així, per més vella, fràgil, i per més mare meva que sigui, per més que comparteixi la seva genètica. I bé, la mare, ella acaba concloent que la mare realment no té idea de la maldat que ha comès, no? I potser, de dues maneres, no perdona, perquè el fet de no tenir ni idea no l'eximeix, no? Una mica ella el que es qüestiona és quin tipus de relació, o què pot sentir ella per una mare que renuncia a la seva família, als seus fills i tot per integrar-se en una estructura tan horrorosa com era l'estructura dels nazis, no? I a més estava amb un altre nazi que era més aviat de tendències psicopàtiques, com era Heinrich Himmler. Bé, doncs no sent res. La Helga no sent res per aquesta senyora, no sent res. Jo em reservo el final perquè, òbviament, no el puc dir i seria com una mena d'aixafar la guitarra, però diguem que van en consonància amb el principi i amb el nus. M'enteneu el que us vull dir? Jo la recomano moltíssim, insisteixo, és una novel·la que enganxa, és una novel·la que et fa qüestionar moltíssimes coses, com a mare, com a fills que som, com a éssers humans que tenim un paper responsable en la societat, i recordo que hi ha moments esgarrifosos, situacions dels camps de concentració, no tothom està disposat a llegir això, però aquells que puguem posar una pantalla entremig, doncs la veritat és que és un relat colpidor i bé, i si més no pensa un, doncs els éssers humans som així, i ja està, i no hi ha més, i podríem millorar, òbviament, però hi ha qui no vol, o pitjor encara, hi ha qui no arriba a la situació de saber que ha fet alguna cosa mal feta. I aquí ho deixo perquè ja no puc explicar més. Així que us deixo amb aquesta incògnita de com acaba això i amb la intenció de que, bueno, de que tot, com més gent la llegeixi, doncs millor, podríem fer un dia un debat, perquè la veritat és que és un tema molt interessant. I res més, ens sentim dimarts vinent.
Doncs moltíssimes gràcies, Helena, i t'esperem aquí el dimarts vinent. I amb aquesta sintonia ja sabeu que arriba al final del programa, però al final del programa sempre hi ha una perla, que és la frase. La frase d'avui ens la porta Francis Bacon, precisament, de qui hem parlat. I es refereix a l'ateisme. No és que ell fos exactament ateu, però era un home... Va ser parlamentari diverses vegades, era un home de tarannà liberal, i deia el següent... L'ateisme lliura l'home al seny, a la filosofia, a una pietat natural, a les lleis, a la reputació, tots els quals poden de guiatge envers un exterior virtut moral, per bé que la religió manqués. Però la superstició desconsidera totes aquestes qualitats i erigeix una monarquia absoluta en l'esperit dels homes. Doncs amb aquesta frase ens acomiadem de tots vosaltres, us esperem la setmana vinent, que serà l'últim programa
del 2013, perquè el 2014 continuem, continuarem tota la gentada que ens escolta. Li agraïm que segueixi el nostre programa i esperem que aquest programa us hagi agradat i que l'any setmana que ve ens seguiu escoltant.
Bona setmana.
A reveure.
Fet el programa.
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Ampar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt Set Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat, clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!